Senyor Ramon, hi ha alguna altra petició de paraula? No n'hi ha cap més? Doncs té la paraula la senyora Gorina.
Bona nit a tothom. Bé, faig una pregunta prec. Al meu grup li agradaria saber en quin està el fitness piscina o piscina fitness de Mirasol. Sabem que l'empresa ha d'acabar de dir si continua o no l'obra. Així ens ho van fer saber el darrer grup de treball. I si ens poden donar alguna novetat avui al respecte, els agrairíem. I el prec seria que en cas de que l'empresa desisteixi, preguem que obrin un nou diàleg amb els veïns i veïnes per replantejar el tema, un tema que té una llarga història. Els veïns i veïnes de Mirasol vam demanar una piscina i prou. Potser és el moment de tornar a pensar què és el que cal al barri, i també demanem obrir aquest debat amb els grups polítics de l'oposició, ja que també tenim opinió sobre el tema. I després volia fer un prec no partidista en absolut, perquè així la persona voldria que fos. Vull compartir un sentiment i un reconeixement i un record en Joan Solà, home acadèmic per damunt de tot, amb qui vaig compartir molts moments a Barcelona i sobretot part de les vacances a la casa mare de la família de la seva dona, un petit poble de León, Sant Cristóbal de la Polantera, on era estimat i compartia excursions, partidetes, etc. En els debats de sobretaula, amb molts acords i alguna petita discrepància, vull constatar la seva visió flexible i de modernització de la nostra llengua. La història lingüística d'aquest país ha tingut molta sort de tenir en Joan Solà. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gorina. Penso que la immensa majoria de gent de membres d'aquest consistori compartim l'admiració per la figura d'en Joan Solà. I si més no, la seva absència deixa un buit que ens agradaria veure, doncs, en el panorama sociolingüístic català, qui és la persona que pot omplir-lo, no? En quant a la piscina de Mirasol, tenim alguna novetat, i és que aquesta setmana, la setmana passada, disculpin, a finals de la setmana passada vam rebre un escrit de l'empresa concessionària del servei en la qual renunciava a la concessió. Això ha estat recent. Saben que nosaltres hem estat durant temps, doncs, intentant donar totes les facilitats perquè això pogués continuar, amb el benentès que si anàvem al rescat de la concessió pensàvem que ens costaria molt trobar un nou concessionari. Ara s'obre, doncs, un nou temps en el qual haurem de reflexionar aviam què és el que fem, no? Nosaltres continuem mantenint que aquest equipament a Mirasol ha de ser un equipament més complet, que no pas una simple piscina d'estiu, i alhora és un equipament que hauríem d'intentar que es pogués fer sense cost per l'Ajuntament, és a dir, a través de la inversió privada. Això pensàvem que era possible, de fet ho era, el que passa és que la crisi econòmica, doncs, com ha passat amb moltes inversions privades, ha afectat en aquesta piscina o complexa de Mirasol. Bé, encetem un període de reflexió que no tenim cap mena d'inconvenient en compartir amb els grups polítics i amb els veïns de Mirasol. És més, ho haurem de fer, però és una notícia, com li deia, tan recent que no hem tingut quasi bé temps de valorar-la. Senyor Vies, senyor, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Faré dues interpel·lacions, una al senyor Escura i l'altra al senyor Joli. Abans de començar el senyor Escura, voldria felicitar la tasca de les entitats de la festa de tardor i de la seva comissió organitzadora. I per tant, suposo que ja sap per on vaig. Em refereixo a la carpa que està en aquests moments, la carpa cultural, la carpa que té una exposició, que està posada a la plaça Octavià, i que segons el nostre criteri ha condicionat o va condicionar la celebració de la festa tardor, i també segons el nostre criteri diguem-ne que es tapa el monestir, que considerem que les vistes a un monument de caràcter nacional doncs no hauria de ser. Per tant, el que li demano és que si vostè, entenc que vostè està d'acord amb que es posés la carpa davant del monestir, Aviam si em podia donar els arguments que han jugat a favor de posar aquesta carpa aquí i no en un altre lloc. I la segona pregunta, la segona interpel·lació al senyor Joly, és en referència a l'anunci que es va realitzar al Financial Times fa uns mesos, que ja vam tenir l'oportunitat de parlar-ne i per tant no em repetiré. És quan es fan inversions, a vegades es veu el retorn d'una manera molt ràpida, i dedicada al senyor Requesens, si parléssim de temes de menjador a l'ASDI, per exemple, sabríem quin és el retorn d'aquesta inversió, perquè es veu, diguem, no? Ens pot dir quin ha estat el retorn de la inversió d'aquests 20.000 euros? Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Escura, pot respondre?
Sí, sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Villasenyor, amb molta sinceritat he rebut moltes avaluacions i valoracions sobre el tema de la festa de la tardor, personalment més d'un centenar els dos dies que hi vaig passejar-hi, moltes més encara de diferides, amb una valoració excel·lent tant pel que fa a l'organització com doncs, per l'espai, en fi, pel transcurs de tota la festa de la tardor. I concretament he rebut, li dic amb tota sinceritat, tres queixes, tres només. La de la senyora Pilar Gorina, que ens hi vam trobar i m'ho va comentar allà mateix, la del seu marit i la de vostè per escrit. Ho vaig llegir a Cugat.Ràdio. Són les tres queixes, li dic amb tota sinceritat, eh? Amb tota sinceritat. Ara, també li haig de dir que sóc convençut demòcrata, penso que la democràcia és el respecte a les minories. La seva queixa em mereix tot el respecte del món, la veritat sigui dita. Triar sempre serà trair, vostè també ho sap, triar és trair. Cal triar sempre per la majoria i trair el menor nombre possible de sensibilitats. Miri, feia molts mesos que estava intentant compatibilitzar, això també és una dada certa, diferents esdeveniments a la plaça del monestir fa molts mesos. Tothom vol anar a la plaça, això també és una cosa que és prou coneguda, tothom, absolutament tothom. A poder ser, les barraques de festa major es farien a la plaça del monestir, la sala de concerts es faria a la sala a la plaça del monestir. En fi, estic parlant d'esdeveniments que vam haver d'encaixar, com bé la setmana del llibre, el festival de poesia, els actes del 25 aniversari del tot, la festa de la tardor, la diada de Castellers, la carpa de la Caixa, sí senyor, la carpa de la Caixa, de la Fundació. La carpa de la Caixa té una altíssima valoració per tota la ciutat, és a dir, té un èxit, és un tipus d'exposició d'altíssim nivell, amb un baixíssim cost pel municipi, pràcticament zero, té un retorn molt gran a la ciutat i precisament enguany coincidia amb un tema com és el del bosc, d'una actualitat de primeríssim ordre com és el tema del parc de Collserola, no? I el que també era sine qua non és que o es feia allí per condicions logístiques d'espai, de necessitats, etc., o no es podia fer en lloc altre. Bé, la qüestió també s'ha de reconèixer, i també li haig de dir que durant un temps vam aconseguir quadrar totes aquestes activitats que jo li he exposat, les vam arribar a aconseguir quadrar durant temps, de manera que optimitzaven doncs, les despeses d'infraestructures, etc., etc. Però també és cert que en un moment determinat se'ns va desllorigar una mica tot aquest quadrant per un canvi de dates inesperat, com també és previsible quan tens tantes coses a encaixar. Bé, jo no, l'únic que puc dir, senyor Villasenyor, és que evidentment té tot el meu màxim respecte pel que fa a aquesta queixa concreta, però creguin que fem tot el possible per compatibilitzar el munt d'activitats que hem de fer a la plaça del monestir i a Sant Cugat, i que el que és segur és que mai no aconseguirem, diguem-ne, la perfecció, això és segur. Res més, gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Escura. Té la paraula el senyor Joly.
Sí, sobre la publicació d'aquest... Sí.
Després.
El senyor Villasenyor, jo crec que seria una mirada molt curta intentar buscar una correlació directa entre un anunci i el rèdit que això suposa per una ciutat com Sant Cugat. Jo crec que seria una simplificació del missatge terrible. Jo crec que el que es posa de manifest i és absolutament indiscutible és el posicionament internacional d'aquesta ciutat. Remetent-nos als pressupostos, només té que agafar la visió del mapa estratègic del de tot i veurà que li posa que aquesta ciutat vol i ha volgut ser referència al món, i en diferents temàtiques ho ha intentat, ho ha treballat, i fins i tot m'atreveixo a dir que ho ha aconseguit. Si avui en dia vostè viatja arreu del món, veurà que Sant Cugat és una ciutat coneguda, I això també lliga, aquesta visió, no és una visió qualsevol, perquè ens fa gràcia que siguem coneguts al món, sinó que aquesta visió creiem que té un impacte directe amb les possibilitats de creixement econòmic d'aquesta ciutat. Una ciutat on hi ha molta empresa internacional, on hi ha molta multinacional que està posant les seves seus corporatives i on la nostra vocació és el que li dèiem abans. Teníem aquells dos eixos estratègics. Un era reactivació econòmica. És fonamental que les empreses de la nostra ciutat sentin còmodes i creguin que estan en un territori que compleix les millors condicions perquè la seva activitat sigui beneficiosa, sigui pròspera i puguin seguir creixent. Com és d'important que una Hewlett Packard segueixi existint a la seva ciutat, a la nostra ciutat, senyor Vilasenyor? Com és d'important que una Lucas segueixi produint a casa nostra en un món de l'automòbil tan globalitzat com el que tenim? Com és d'important que una Roche ara tingui una nova línia de producció, potser precisament perquè està ubicada en una ciutat que té vocació internacional i que té una ciutat que l'acompanya i que pensa i li posarà fàcil perquè la seva activitat pugui seguir donant fruits i pugui seguir donant llocs de treball? Escolti, l'article, l'anunci al Financial Times, l'anunci a la revista de projecció internacional, que també n'hem fet algun que es reparteix als aeroports, i tants anuncis com faci falta i que puguem pagar, evidentment, que projecti aquesta ciutat al món i que projecti la seva ubicació si això comporta creixement econòmic, que és el que esperem.
Gràcies, senyor Joly. La senyora Gorina té la paraula per al·lusions.
Bé, penso que ha estat desafortunat. M'ho he pres amb molt sentit de l'humor. Pel meu marit no penso contestar, ell és qui hauria de contestar. Per mi, jo li vaig transmetre aquell mateix dia no la meva sensació, sinó la que m'havien anat comunicant una sèrie de gent amb una sèrie de parades, i també del dissabte anterior, que no tenien llum, etc. Li vaig anar comunicant una sèrie de coses que no eren pas la meva, sinó era les que cadascú parla amb qui parla, i a mi moltes entitats em van dir, no és la festa en si, que la festa en si pot ser fantàstica, sinó és la ubicació. I això li vaig transmetre. Si vostè té la sort de que ningú més li ha transmès, doncs estupendo. Trobo desafortunat per això. Gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenyor, molt breument, sisplau.
Sí, en la línia que comentava la meva companya, jo crec que no ha estat encertada la seva intervenció. Jo crec que ha tingut un to impertinent, però com que es coneixem, jo sé que vostè no ho ha fet volent. En qualsevol cas, o nosaltres hem tingut una interpretació que no era la que vostè cercava. Perquè, clar, jo crec que és impossible que vostè solament hagi rebut aquesta observació.
Perdoni, senyor Villasenyor. Continuï.
Gràcies, senyor alcalde. Acabaríem molt ràpid. Jo li demanaria, si us plau, que obri més les orelles. Nosaltres també l'obrirem per trobar el centenar de persones que estan a favor, i sí que li demanaria que si l'any que ve es tornés a donar la situació, sí que habilitessin més il·luminació a la zona de la plaça, perquè el dissabte a la tarda van haver-hi, vostè ho sap, van haver-hi alguns problemes amb persones discapacitades, i això no té res a veure amb la carpa de l'entitat financera, però té que veure amb el devenir de la festa, que també és forma part de el seu marc d'organització. Gràcies.
Sí, és senyor Roda, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, amb la línia aquesta de la sala de concerts, però ja veig que els joves del consistori m'han tret quasi la meitat de la intervenció. Per tant, jo faré com a persona assenyada i gran d'aquest consistori, faré una reflexió. Una reflexió a l'entorn de la sala de concerts. Nosaltres teníem en el cap una sala de concerts de model públic, prioritzant una demanda dels joves amants de la música i més concretament complir un compromís de l'equip de govern de ja fa 7 anys en el primer pla de joventut, que en el seu dia va liderar un dels joves i que ara ja no és tant el regidor d'Esquerra Republicana, senyor Toni Ramon. Ja fa temps que estem intuint que per la falta de recursos públics fer la sala de concerts la veiem com a una utopia. No oblidem que estem en temps de crisi, encara que l'equip de govern té una política d'inversions legítima en altres prioritats. El compromís de Promús en aquest afer, llogant una nau de la seva propietat, ha de ser del tot rigorosa per a no deixar cap serrell en el contracte de l'operació, cap compromís que ens porti en el futur per un mal de panxa o de rentabilitat en el negoci a hipotecar l'Ajuntament per tornar la inversió del promotor. Ja hem demanat i demanem la documentació pertinent. i que l'àrea de corresponent de cultura de l'Ajuntament es reservi part del control de la programació per tal de donar cabuda a diferents col·lectius i grups de música de la nostra ciutat. En el projecte privat de la sala de concerts no es veu contemplat el que en el seu dia el Pla de Joventut també demanava, que són els bucs d'assaig, i els quals demanarem que la inversió pública prevista, que ja veig que hi ha l'entreta, destinada a la sala de concerts, vagin destinades una part de la construcció dels mateixos i una altra, potser, destinada a entitats de música a través de convenis per donar beques als seus alumnes i poder utilitzar els bucs d'assaig. Ja anunciarem en el futur una moció al respecte. Prenguin nota de la reflexió i el repte estarà en com podem gestionar tots aquests compromisos acordats en el Pla de Joventut. El Pla de Joventut amb la promotora privada i la ciutadania, a través de la gestió i enfortiment del que nosaltres creiem i anomenem d'una manera inequívoca la gestió pública. Gràcies.
Gràcies, senyora Salat, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bon vespre a tothom. Al llarg del ple hem sentit que diferents grups d'aquest consistori parlaven de concurs públic, quan encara tenim molt fresc el fracàs de l'anterior projecte de sala de concert, la sala de concerts de Vullpelleres, que en època de vaques grasses, el recordo, va quedar desert per manca d'inversors i de gestors. En moments de difícil conjuntura econòmica cal repensar projectes, cal definir nous escenaris, nous models i aprofitar noves oportunitats. El senyor Vilasenyora ens recordava que Promusa és ajuntament. Doncs bé, l'ajuntament podrà disposar d'aquests 800.000 euros per estalvi o per qualsevol altra cosa, però també disposarà d'un llogater durant entre 12 i 25 anys, un llogater que permetrà a Promusa recuperar la inversió en la construcció de la nau, un llogater que acondiciona l'espai per valor d'1,5 milió d'euros, que gestionarà el servei i que en aquest servei l'Ajuntament hi tindrà un paper molt important via conveni per tal de garantir el retorn a la ciutat. Fins ara hem treballat, i així ho hem explicat, en el procés que garantia la viabilitat jurídica i econòmica de la qual depenia una cosa tan senzilla però alhora tan complicada com és el tenir o no tenir la sala. Ara tenim la sala, ho podem dir amb il·lusió, i hem d'acabar de treballar el projecte en col·laboració amb tots els implicats. El senyor Albert Roda doncs, comentava que el projecte no s'adequa a les necessitats. Jo li voldria dir que a partir del mes de setembre i potser una miqueta abans per festa major podrem fer un petit tastet, tindrem un equipament, una sala de concerts més cèntrica del que s'ha parlat mai, amb una programació musical de nivell que sigui una alternativa, se sent molt fort, no? Pues no? Que sigui una alternativa d'oci real pels joves que es traslladen a d'altres ciutats, amb una promoció potent que es farà dels grups locals, que s'inclouran les seves actuacions a la programació musical amb grups destacats i davant de públic nombrós, s'inclourà programació musical familiar els diumenges, es farà programació i concerts en directe en horari de tarda per joves menors d'edat i, molt important, es farà a la utilització per part d'aquest ajuntament, d'aquest consistori, s'utilitzaran les instal·lacions entre setmana per programació cultural municipal i per programació d'entitats. Els joves tindran descomptes amb la T jove que anunciava fruit del pacte amb Esquerra de les ordenances fiscals de fa 2 anys i un llarg etcètera que permetran tenir la millor sala de la manera més sostenible possible i que hem trobat i el més aviat possible. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Hem constatat que entre la Floresta i les Planes, a diferents solars, sense vallat i sense protecció, hi ha diferents pous oberts i sense tapa. Algun d'aquests pous, ho hem pogut constatar, doncs tenen entre 15 i 20 metres de fondària i estan doncs, absolutament oberts. El primer que els hi demanem és que averiguin la propietat d'aquests terrenys i facin posar les mesures doncs, perquè no atentin contra la seguretat. Alguns veïns ens han comunicat que algun d'aquests pous hi ha sempre nens jugant al voltant i evidentment això és un perill. Nosaltres tenim la localització i fotos dels pous que si volen vostès demà els hi podem facilitar. Gràcies.
Doncs sí, senyor Granger, li preguem que ens ho faci arribar ràpidament perquè puguem actuar amb l'urgència requerida per la situació. O sigui que si demà el pot fer arribar a mi personalment o a l'àrea, a la tinent d'alcalde de territori, actuarem immediatament. Moltes gràcies. Senyor Antoni Ramon, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. No volia fer-ho, però m'han obligat a referir-me quan he sentit la paraula fracàs de l'anterior projecte. És veritat, el concurs es va declarar desert, és veritat, no, és innegable. Ara, el que pot fer un govern que li interessi aquest tipus d'equipament és l'endemà començar un procediment doncs, negociat, revisar què ha pogut passar i posar-s'hi a treballar, coses que vostès no han fet fins ara a última hora. També, parlant de lleure alternatiu, nosaltres vam aportar una proposta en aquest plenari que va ser aprovada per unanimitat, que era per fer el que jo diria que va ser el senyor Calderón, que va batejar com un pacte de nit, fent un símil amb algunes altres ciutats que ho han fet, doncs per poder ocupar places i... el senyor Boix, per poder ocupar les diferents places i carrers de la ciutat per fer activitats doncs, de les entitats, activitats de lleure alternatiu, concerts, etc, etc, etc. Entenc que si el concurs va quedar desert el juny del 2007 i fins ara no han pogut fer res de la sala de concerts i encara pitjor, no ens han fet participar absolutament en res, doncs això que es va aprovar l'abril del 2008, doncs segurament jo en aquest mandat doncs ja no ho veuré i suposo que el qui entri en aquest consistori doncs a lo millor arriba a fer sort i veu com a les places i carrers de la nostra ciutat s'hi pot fer activitat. Abans es parlava de la festa de tardor i jo no sé si vostès van assistir a la festa de tardor en horari de dissabte vespre nit quan ja es va pondre el sol, no sé si aquestes hores hi són, però es va fer una festa i un sopar i uns concerts força interessant. Justament això és el que nosaltres definim com a lleure alternatiu. Les entitats de cultura tradicional i popular de la ciutat, reunides en aquesta gestora, promotora, diguéssim, en aquesta coordinadora que han creat, van organitzar doncs, aquest sopar, aquest concert. Per què és tan difícil en aquesta ciutat que les entitats de la nostra ciutat puguin fer activitat al carrer? Perquè des de l'abril del 2008, un acord que es pren per unanimitat, a dia d'avui només ha fet una sola reunió amb les entitats i se'ns va anunciar en una comissió informativa que tindríem doncs una reunió properament d'aquesta comissió informativa, jo diria que fa 2-3 mesos i aquesta reunió de properament doncs no s'ha celebrat. Què tenen en contra vostès de que s'hi pugui fer activitat en places i carrers doncs centrada en aquest lleure alternatiu i impulsada per joves de la ciutat i per les nostres entitats? I a més, què tenen que constantment estem banalitzant sobre els joves i per exemple sobre barraques que ara sembla ser que es podrien fer a la plaça Octavià, que estaria molt bé. Jo crec que aquest debat del lleure alternatiu i de les entitats joves de la ciutat, i no tan joves, perquè moltes vegades les demandes poden venir d'entitats que tenen una franja d'edat molt més àmplies, què està passant de que no podem mai acabar de desenvolupar aquestes activitats.
Gràcies. Senyora Salat, té la paraula.
Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Toni Ramon parlava de fracàs perquè, i vostè també ho ha dit, no vàrem tenir la resposta que esperàvem per part dels gestors. Però d'aquest fracàs també en va sortir una altra oportunitat, que ha estat poder tenir una sala de concerts més a prop de la ciutat del que la teníem abans. Per tant, no era ni molt menys una crítica, espero que no s'ho hagi pres així, però realment l'oferta privada d'aquell moment en èpoques grasses ja no va poder donar resposta a un model. Moltes gràcies. Llavors, en quant al tema de les reunions del pacte de nit, no tenim absolutament cap problema. Els tècnics ja estan treballant i estan treballant replantejant doncs aquesta concepció de pacte de nit que va sortir del pla local de joventut. perquè volíem que hi participessin molts agents. Ja li vaig comentar doncs, que hi havia sectors, perquè no tenia sentit fer-ho només amb els joves si es volia arribar a un pacte, sinó que havia d'estar tots els actors implicats, i realment està costant que donin resposta, està costant que donin resposta i s'impliquin els locals d'oci alternatiu, les entitats d'oci nocturn, les entitats veïnals i les associacions de pares i mares. Llavors vam tenir una reunió la setmana passada i els vam demanar als tècnics, perquè s'està portant exclusivament des del punt de vista tècnic, que convoquessin la reunió i es treballés en un dels eixos principals, que era el mapa d'espais. Els mapes d'espais que han estat treballant per definir què es pot fer i amb quines condicions a cadascun dels espais del carrer. Si volen, abans de fer-ho arribar als membres del pacte de nit, els podem fer arribar també aquesta documentació, que jo encara no l'he vist, però que disposen els tècnics. Moltes gràcies.
Gràcies. Breument, senyor Ramon.
Seria tot un detall tenir aquesta informació, sobretot abans de que surti la premsa, que és com estem acostumats. Repeteixo, abril del 2008 el mapa d'espais ens el van donar fa temps, fins i tot ens definien quin tipus de música es podia fer a cada lloc, i vam tenir una discussió també amb el senyor Joan Calderón implicat sobre si música rock, si música heavy, etc. Repeteixo, abril del 2008.
Molt bé, moltes gràcies. No hi ha més temes a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Quadres i després el senyor Carlos Granado. Si poden acostar el micro al senyor Soler.
Hola, bona nit a tothom. Lamento no haver pogut estar abans en què s'ha reunit, en què s'ha discutit un tema, una proposta de la nostra entitat, i per tant sí que no volia deixar passar l'ocasió per agrair a tot el ple municipal doncs, haver recollit aquesta proposta, una proposta que nosaltres creiem que millora la qualitat de vida del centre i que per tant doncs, estem satisfets. Cal recordar que això fa anys que des de l'entitat ho estem treballant, recordar també la nostra actitud propositiva, l'actitud propositiva de la nostra entitat, que no sempre les entitats veïnals portem cues i banyes, sinó que som capaços d'articular propostes, i esperem que això pugui tenir algun tipus de continuïtat com altres temes que tenim pendents, com ara doncs, evitar que els autobusos passin per la superfície de la plaça de l'estació, la plaça Lluís Millet, o bé doncs, que Can Quitèria esdevingui un centre cultural a la nostra ciutat. Seguirem lluitant per això i mercès per haver recollit la proposta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler, en nom de tot el consistori. La senyora Quadres té la paraula.
Bona nit. Se me sent? Sí, va. A veure, en primer lloc, el IBI...
Crec que hauria d'engegar el micro perquè em sembla que està...
Així?
És que no se sent, deu estar apagat. Sí? Sí, doncs sí que se sent. Endavant.
Està bé, no? A l'IBI, per exemple, jo felicito l'Ajuntament. Em fa l'efecte que la idea va ser d'Esquerra Unida o iniciatives, em sembla, que les persones que hi he ajudat que ho demanessin, persones molt necessitades, l'Ajuntament els hi ha abonat aquest 90%, i això està molt bé, perquè es tingui propietat una casa no vol dir que se sigui ric. Això és la primera, això és la fioeta, però ara ve el dolent. Jo, el senyor regidor de Cultura, quan se té el poder, la gent sempre vulgarment et fa la pilota. O sigui, en trobarà no 100, en trobarà 2.000 que li diran que tot és molt maco. I sí que és veritat que era bonic, però jo crec que dono la raó que quan hi ha la festa de la tardor, que això va ser una idea del Partit Socialista, que és igual que fos, seria com un altre, però jo crec que no era el moment, ja ho sé que no va fer expressament, però no era el moment oportú. En aquell moment, la festa de la tardor és la festa de la tardor. I ja està, però molt que fos bonic. Val? I dir, m'han felicitat, si no és clar, jo sempre que quan estàs al poder n'hi ha 30.000 que venen a dir que és molt maco i quan és, i és així. I perdona que parli així. Bueno, ara anem per els lloguers. A veure, l'Ajuntament té capacitat de que aquestes barraques infames que no tenen seu de l'habitabilitat ni tenen res i que els lloguen aquests preus. Jo ja fa molts anys quan hi havia el senyor Aymeric, jo ja ho deia, no sé si podríem ficar una mica de controlar com poden llogar cases que, és, que no tenen la mínima, bueno, ja ser de l'habitabilitat en absolut. Jo pregunto si això ho podríem fer. Bueno, hi ha una altra cosa, torno enrere a l'IBI. És curiós que la Diputació no cobri l'IBI de la carretera Vallvidrera 329, que diuen que no sap qui és, i d'això fa anys. Quan això és Pilar Vives Guix, qui és aquesta? La senyora de Can Borrull, que de diners ja en té. I a més amb el pla urbanístic va contestar amb la millora urbana, o sigui que saben que és el propietari, però per mi que deuen pensar que algú vol fer una possessió continuada, és a dir, una subcapió, i potser per això no deuen voler cobrar l'IBI. Però l'IBI s'ha de cobrar. I no són molts diners, però són diversos anys. I no poden dir que ho desconeixen, perquè tothom sabem qui és el propietari. Bueno, i parlant de Promusa, a veure, jo m'agradaria, si pot ser, perquè jo no vull pas anar a Fiscalia, jo vull, si pot ser, poder controlar com el sorteig sí, té una boleta, això és com la primitiva, això d'acord. Però després resulta que hi ha un 70%, perquè això sí que els he controlat tots, de persones soles que demanen un pis. Esclar, llavors miren si té propietat o no. Però després, o bé el marit, o bé la parella, o el que fos, se'n van a viure aquell pis i aquell potser sí que té propietats. Qui ho controla, això? No es controla gaire, perquè jo sí que ho he controlat, i sé que hi ha persones que se n'han a viure, i això, Promusa, és un bé social per les persones que viuen al carrer, per les persones que no tenen mitjans. I això sí que no es controla. Jo voldria controlar-ho, això. Tenir permís per poder controlar això. No sé si m'explico, eh? Jo estic dient, per exemple, és curiós que vaig apuntar un 71% de persones soles demanant pisos. I després, quan hi van a viure, amb un convidat el poden tenir. Però la parella, potser té dos propietats i per això no l'apunten. Esclar, la gent en va prenent. Però ja també critico que si la Generalitat de Barcelona, quan s'inscriu una persona, resulta que demanen requisits, és clar, i llavors passa que si no els tenen ja es tiren enrere. Sant Cugat no. Sant Cugat s'hi pot apuntar tothom, no vull dir nobles, però inclús aquests rics que coneixem, que tenen 30 pisos de propietat, i després representa que són 1.000 que necessiten, i no són 1.000, potser són 300. A veure, m'explico o no? O sigui, que si tu te demanen requisits, és clar, si tu ja veus que no els tens, tu ja ho demanes. I per què no fan igual com fa la Generalitat de Barcelona? Per què ho hem de fer diferent? Bueno, les respostes ja les sé, però no, perquè després també tenen feina. Per què no demana uns mínims, com per exemple l'ajut del lloguer? Aquí sí que demana menys i ho fan bé. Vale, pues el que vinc a dir és una. I després, los hijos de papá, per exemple, que això és una manera de dir-ho, resulta que no és un mateix ser fill d'un matrimoni de pares que només tenen el seu pis que viuen i són pobres, a ser fill d'un que té 3 pisos llogats i el seu fill té que anar a Promusa. Bueno, pues que li lloguin al seu fill o que li rebaixi. Això tampoc és just. Ja sé que podran dir, no, és que potser estan barallats. No, estem parlant de gent que viuen al mateix pis. No, això és una qüestió social. S'hauria de fer més justícia i això jo vull controlar-ho i ho demano poder-ho controlar. Perquè si no puc controlar, demanaré a Fiscalia que ho controli. I no vull anar en contra absolutament de ningú. Però és que jo he constatat que hi ha anomalies. I això no és culpa de l'Ajuntament, eh? Ni el partit que governa. Això senzillament que són pilleries que fa la gent quan demana els pisos. I de moment res més que ja n'hi ha prou, no?
Molt bé, moltes gràcies. Li respondrà la senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyora Quadres, sap que n'hem parlat d'aquests temes i que és veritat, té raó en què és molt difícil controlar. És a dir, quan una persona es presenta ella sola, nosaltres el que vam fer és que només pogués demanar un pis d'una, màxim dues habitacions. Per tant, si es presenta una persona sola, màxim pot tenir una o dues habitacions. Ara, pot ser que al cap d'un mes de ser adjudicatària doncs, trobi una parella i que la parella tingui uns ingressos. Això nosaltres és que és molt difícil de controlar. Una cosa que podem fer a l'inici és a través de certificats de convivència, però és que és igual, perquè qui li diu que és al cap d'un any? I si al cap d'un any aquella persona que s'ha presentat sola ha resultat adjudicatària, és al cap d'un any que troba la parella. I amb la parella, evidentment, amb ingressos paguen tots dos. És que és molt difícil, jo li dic sincerament. O sigui, nosaltres podem garantir un sistema de transparència a nivell de sorteig. Podem garantir que la persona que li hem adjudicat realment té els requisits, és a dir, no té uns ingressos per sobre de determinada quantitat. Però a partir d'aquí ens és difícil controlar l'evolució d'aquella persona. Sí que hi ha un tema, que és que en el cas del lloguer, cada 5 anys, Lluís, es revisen els requisits. És a dir, quan hagin passat 5 anys, revisarem els requisits d'aquella persona. I llavors, si al cap de 5 anys aquella persona ens ha d'acreditar uns ingressos, si no són els adequats perquè ja són superiors, o si viu en parella, demanem el certificat de convivència, llavors és quan li hem de dir, escolti, vostè no té sobrepassa els ingressos i per tant vostè no pot ser adjudicatari d'un pis d'aquestes característiques. Aquest és el sistema que nosaltres tenim i també li dic que no n'hem trobat un de millor. I l'altre que deia de que realment la llista potser són 1.000 i realment els que complirien són 200, 250, això també en som conscients d'aquest tema. En principi nosaltres fem el sistema aquest que és de comprovar a posteriori. Bueno, estudiarem el que vostè ens diu, el que passa que ens sembla una pèrdua d'energia és haver de comprovar 1.000 sol·licituds, que totes les 1.000 persones presentin les sol·licituds. Ara bé, no ho descarto, potser ho hem d'avaluar i també és una manera de descartar que si no venen a presentar la documentació ja queden descartats d'inici. És una opció que no descartem. Gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Granado.
Gracias y buenas noches. Yo tengo una pequeña curiosidad, que no tiene importancia, pero me gustaría saberlo. La ley de barrio de Las Planas, creo entendido que son 4 millones, ¿no? 2 que pone el ayuntamiento y 2 la Generalitat. Me gustaría saber qué importe ha puesto uno y otro, o sea, el ayuntamiento y la Generalitat, en euros o en porcentaje. Gracias.
Gracias, señor Granado. La señora Cunés le responderá.
Gràcies, senyor alcalde. La xifra exacta no la sé, però l'Ajuntament de Sant Cugat està arribant, diguéssim, a la xifra de gairebé 2 milions d'euros, ja, diguéssim, amb despesa efectuada. Estaríem parlant, potser no arribem als 2 milions, però estem arribant a 1 milió i mig, poder, i la Generalitat, amb despesa efectuada, en aquest moment que nosaltres haguem rebut, estem al voltant dels 200.000 euros. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies i s'aixeca la sessió.